Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 6 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa aquesta caravana i obrir-li les portes a la cantautora mallorquina Marc Grimal, Núria.
La nostra convidada d'avui, des de ben petita, que ja cantava i s'inventava cançons i poemes que feia apuntar la seva mare en una llibreta. És per això que els seus pares no van dubtar ni un moment en apuntar-la a l'escola de música del seu poble, on va començar a tocar el piano. Va ser concretament als 12 anys, quan la seva mare li va treure d'un guardarroba la guitarra que li havia regalat a ella de jove el seu pare, i quan la mare va començar a cantar, fer cançons i viure la música des del més pur sentiment. De Mallorca de tota la vida, la trajectòria de la nostra convidada va quedar marcada l'any 2021, quan va guanyar la 14a edició del concurs Sons de la Mediterrània, un concurs que la va impulsar a crear el seu àlbum debut, Espurnes i Coralls. Aquest és un disc que ella mateixa defineix com una experiència immersiva i on la veu humana i la de les màquines es barregen, conviuen i agafen tot el protagonisme. És per això que per descobrir tots els detalls d'aquest àlbum ja podem saludar a aquesta hora la seva gran protagonista, Marc Grimal.
Marc, molt bona tarda.
Bona tarda.
Les domina, les domina.
De seguida, mare, comentem aquest àlbum. Abans, però, casualitats de la vida. Avui has vingut a la caravana, has vingut a Ràdio Estel i és el dia de les Illes Balears.
Sí, és
no?
Mare.
Sí. Quina importància té Mallorca en la música que fas?
Ostres, jo crec que està... que estic condicionada per les meves arrels, ja que tot el background de que he guanyat un concurs de música d'arrel i que des de que... he fet com a tota la recerca per sonora i creativa pel disc, me n'he anat com a... Sí, me n'he anat a la meva pròpia arrel, que és tot aquest ciment i tota aquesta parafernàlia que
surt
de... Sí, que surt de la fàbrica de materials de construcció de la meva família. I jo estic molt, molt trepitjada i molt tocada per tota la petjada turística i per tota la petjada de ciment que hi ha a Mallorca, i per tant ha estat com a un procés bastant de... bastant clar obscur, no? De trobar les coses bones i també les dolentes.
Ara ens ho explicava la Núria, la mare és de Mallorca de tota la vida, per ser més exactes, de la ciutat de Felanitx, i des de ben petita que cantes, eh? Però en quin moment te n'adones tu que et vols dedicar a això professionalment?
Clar, va ser una mica... jo, a part de cantar tota la vida, sempre ma mare me deia... Bueno, o sigui, de petita me demanava a ma mare... què vols ser de sa gran? I jo deia artista. I ma mare em deia artista i, perquè de i em menjaràs i llavors d'artista em podràs gaudir. I jo m'ho vaig creure, no sé, vaig anar fent, vaig estudiar teràpia ocupacional, després vaig estudiar musicoteràpia, no? Perquè jo sabia d'alguna manera que volia acostar-me a la música, però ho feia com a des d'aquesta perspectiva sociosanitària que m'havia cregut que no podia ser artista, no? I de sobte, mentre estava currant de musicoterapeuta i de terapeuta, vaig pensar, per què estic ajudant els altres a realitzar-se i no estic vivint jo la vida que vull i no estic fent allò que realment jo vull? Vull ser artista? De veritat, no? I me vaig com a abandonar, vaig deixar de currar i me vaig entrar a l'Escola d'Arts Escèniques de les Illes Balears i vaig tirar milles a concursos, entre ells els Sons de la Mediterrània. I jo crec que fins que no algú de fora, o sigui, la gent del concurs no va validar que jo podia dedicar-me a la música, que jo podia fer un disc, no m'ho vaig creure.
I encara anem una mica més enrere, perquè la Núria ens explicava això, que quan eres petita t'inventaves cançons i poemes i li feies apuntar la teva mare en una llibreta. Conserves aquella llibreta,
sí,
o no?
Sí, que conservo aquella llibreta. Sí? Fa molt de temps que no l'he visit. Fa molt de temps que... Però eren coses com molt curtotes, com a rodolins, o un poema per Nadal, pel Reis Mags, no? Coses així, com a coses molt curtotes. L'he de revisitar, perquè tal vegada se poden rescatar algunes...
Això te n'anava a dir, eh? Podria arribar a veure la llum, o...?
Podria... Sí, alguna cosa enginyosa de Namar de 5 anys, o 6 o 7 anys, seria com molt divertit.
Clar, només 12 anys, els teus pares ja t'apunten a l'escola de música del poble. Que avui estigués aquí a punt de presentar-nos el teu àlbum debut, és en part gràcies també a la influència dels teus pares?
Home...
Tot i lo de la música i o artista.
Clar, sí, perquè ells creien que jo tenia aptituds musicals, si no, no m'haguessin apuntat a l'escola de música. Però també vaig decidir jo desapuntar-me a l'escola de música perquè el mètode intel·lectual que s'ensenya a les escoles de música no ressona amb mi. Però clar que sí, ma mare tota sa vida m'ha posat música a casa. Ma mare era cantautora de jove, feia les seves pròpies cançons, m'ensenyava les seves cançons... I mon pare té tota aquesta part de sa fàbrica, no? Que encara que no tingui relació amb sa música, de cop jo l'he agafada i l'he transformat els seus renous, que eren renous totalment de màquines, els he convertit en espais no de sa meva música, no? Però jo crec que en aquest àlbum he agafat com a sa poesia que m'ha arribat de part de ma mare, que ella és professora de literatura, i sempre he viscut sa poesia de molt a prop, i tots aquests renous, que jo mai havia mirat de cara, perquè m'apareixien superagressius, de sobte estan tot. Sí, tots s'ajunten al meu disc, podrien dir que sí.
Ho portem dient, Mar, tota l'estona. Tu ets de Mallorca tota la vida, però has viscut a Madrid, has viscut també a Mèxic, on et vas formar, abans us ho explicaves, en teràpia ocupacional i musicoteràpia. Hi ha part d'aquesta influència també en el disc?
Jo crec que sí, o sigui, clar, tots els camins són d'anada i totes les decisions que prenem i totes les coses que feim passen per damunt nosaltres i mos deixen petjada. Jo crec que sí, perquè el meu disc per mi ha estat com una espècie d'autoteràpia, un procés de sanació, de donar-me permís a mi per fer música, sanar coses que venien de la meva família, d'aquest rebuig cap en aquesta empresa familiar. Sí, jo crec que m'he aplicat la teràpia que abans feien els altres, de sobte m'he mirat a mi i he dit, vinga, és el teu momentet.
Quan guanyes el 2021 aquest concurs Sons de la Mediterrània, és quan tu creus de veritat, quan dius, hòstia, és que sí que dec valer per això?
Sí, sí.
Sí?
Sí, però i encara ho feia amb por. Ha estat com a mes durant la gireta d'estiu que vaig tenir gràcies a els concursons, cada vegada que anava pujant damunt l'escenari, anava com a creient una mica en mi. Ha estat com un procés lent, però ara com de cop sí que m'ho crec, no? Veig el meu disc, que ja ha sortit, que sona de sota Spotify, i encara ara hi ha moltes de coses que les visc com en tercera persona. Si veus que si escolt alguna entrevista que m'han fet o llegeix que alguna notícia, encara m'acosta pensar que són jo, no? Que estic fent això, encara ho estic vivint com una mica en tercera persona, però a poc i a poc.
Ara em parles de Spotify i jo sempre tinc el dubte si Spotify ajuda els músics en quant a la difusió de la seva feina, perquè clar, arriba molt més del que podria arribar un disc, o perjudica la música, perquè tots sabem com paga Spotify.
Clar, és un 50-50, supos, no? Si vols que la música arribi més gent, és una eina. És una eina i crec que estic contenta de ser allà, perquè jo mateixa som consumidora de Spotify, no? I no hi has descobert moltíssima de música, sobretot de Llatinoamèrica, que m'agrada molt des que vaig viure a Mèxic, la música llatinoamericana. Molts artistes no els hagués pogut descobrir si no hi has estat per Spotify, no? Després hi ha l'altra cara de la moneda, que és la remuneració. Però bueno, hem de cercar alternatives per aquestes coses, fer merchandising, vendre, no sé, altres cosetes, no?
El que està clar és que ara mateix, Mar, el teu present professional està marcat per aquest Espurnes i Coralls, el teu àlbum debut en solitari que vas publicar a finals de gener i que sona així de bé. Em definís el teu treball, la teva música, com a música d'arrel, no? Però és una música d'arrel molt singular.
És una música d'arrel molt singular perquè l'arrel són les màquines. L'arrel és absurd, no? L'arrel... Bueno, i també podríem dir que hi ha una mica d'arrel a les poesies, que hi ha algunes lletres que no són meves, sinó que són poemes d'autors mallorquins. I jo crec que estan allà i qualsevol música, tu penses i tot, qualsevol música és música d'arrel, ve d'algun lloc, no? Qualsevol música se remunta a una cosa anterior i qualsevol música surt de nosaltres i que som experiències acomodades. Per tant, jo crec que qualsevol música és música d'arrel.
En quin moment, Mar, penses, hòstia, és que allò que tots veiem com un soroll es pot transformar en música?
Va ser a través de passar el disc que està produït per na Joana Gomila i na Laia Vallès, que són dues aldotes que també han fet molta de feina reinventant el folk i reconduint el folk cap a l'experimentació. I vaig anar a fer unes quantes residències artístiques en el seu espai de creació, que se diu Soralita, i allà, a través de tenir xerrades amb elles, que elles han fet, na Joana, per exemple, havia gravat sons de sa fusteria dels seus pares, de sobte, no sé, com que mentre estava cercant aquesta arrel, perquè jo havia guanyat un concurs de música d'arrel, havia de fer un disc, sentia d'alguna manera que havia de justificar la meva arrel en aquell disc, perquè havia guanyat senzillament un concurs de música d'arrel. I va ser un clic, que vaig pensar: ostres, és que la meva arrel no l'he d'anar a cercar a les cançons de les meves àvies, o no l'he d'anar a cercar a coses remotes de les ancestres o a la Mallorca més profunda. La meva arrel la tinc i és a casa, i és amb les coses que m'han passat a mi de petita i el que he tingut al voltant tota la vida, no?
Tant és així, no?, que en alguns temes hi trobem les veus dels teus pares.
Sí, de veu d'unes pares i també d'alguns amics i amigues de...
Sí, sempre està fàcil o...?
Sí, a més sí? Va ser com molt improvisat. La primera cançó, que és Viverats i Pretensats, la introducció és una frase de mon pare, que diu: som home d'idees i poques lletres, que va dir de manera espontània quan... O sigui, a part de gravar el disc, que a mi m'ho feia com molta il·lusió, fer-li una entrevista a mon pare i quedar enregistrada i que contàs coses de la fàbrica, anècdotes, i quan amb la Joana i la Laia vam anar a fer-li l'entrevista, a gravar-lo, això va ser el primer que li varen dir. Li vam dir: te volem fer una entrevista, i ell va dir: és que jo no sé què dir, perquè jo sou com d'idees i poques lletres. I aquesta frase me va agradar tant que va ser com: el disc s'ha d'encetar amb això. I després, mentre estàvem a l'estudi, volia fer una intro allà on s'intercalassin diferents veus, perquè com un mode de pregunta-resposta, i va ser superespontani. Els meus pares viuen a 15 minuts d'allà on estaven gravant nosaltres el disc, i els vaig telefonar i vaig dir: ei, a les 5 de l'hora baixa gravarem aquesta cançó, si voleu venir, i sortiran les vostres veus, com que va ser rodat. I clar, estaven encantadíssims de formar-hi part.
Espurnes i Coralls, abans m'ho comentaves amb una pinzellada i vull aprofundir una mica perquè em sembla molt interessant. Trobo que és la contraposició, o així ho he notat per les lletres, per la musicalitat, pels sons, la contraposició d'aquest ciment que deies, no?, d'aquesta fàbrica que deies, amb el món natural, que és el que ens porta la música precisament d'arrel, no?
Clar, és un disc de contrastos. També jo crec que la meva veu tira molt més cap a una cosa més orgànica, no? I les màquines tiren cap a una cosa més violenta o... sí, programada, d'alguna manera, no? La meva veu surt com a de manera natural i les màquines estan, això, programades. I crec que per això és un disc que de primeres com que pot xocar, com que no és fàcil que t'entri. És un disc que pot produir com una espècie de rebuig perquè és violent.
Creus que has fet un primer disc transgressor?
Jo crec que sí, en el sentit de que jo fins i tot no me reconec. O sigui, és la música que a mi m'agrada sentir. O sigui, jo m'agrada molt escoltar, per exemple, Ana Maria Arnal, Tartar Elena, que tenen tots aquest univers sonor a darrere.
Ahí és nada, eh?
Sí, no? I jo volia arribar aquí, amb totes les meves forces, però no me pensava arribar-hi com a tan aviat. I això ha pogut ser gràcies a na Joana Gulmida i na Laia Vallès. Jo quan vaig guanyar el concurs pensava que gravaries disc a guitarra i veu, però m'ho he agafat en calma i m'he permès com a tenir aquest procés creatiu de construir les cançons i tornar-les a construir, i estic super contenta. Jo crec que m'he transgredit a mi mateixa, no? Perquè vaig anar a Mar de fa un any i mig, que se passejava sola amb el seu pandero i la seva guitarra. I ara anem a aquesta passeja amb una companya sobre l'escenari, amb els sons de la fàbrica i de la seva família, havent aprofundit molt més en les seves cançons. I jo crec que sí, ha estat una transgressió sobre mi mateixa, no sobre la música d'arrel. La meva intenció no era transgredir la música d'arrel per res del món, sinó fer la meva pròpia música.
Abans em deies, és un disc que neix, o que el treball comença fa un any i mig, aproximadament, em deies?
Sí.
Per tant, enmig de la pandèmia, entenc.
No, va ser... Bueno, jo recordo que quan vaig guanyar el concurs de Sons de la Mediterrània encara anava amb mascaretes i encara hi havia restriccions.
Preguntava per si hi havia alguna cosa de pandèmic, també.
No, és apocalíptic, però no pandèmic.
M'ha agradat això, també. Avui estem parlant amb la cantautora Marc Grimal i del seu àlbum debut, Espurnes i Coralls, un àlbum on ens hi trobem dos poemes musicats, com aquest, La Inutilitat.
Si és arrau la soca d'un arbre de forma horitzontal, quedarà un seient de forma circular des del qual podrà observar i des del qual podrà observar i des del qual podrà observar millor.
Mica, sempre dic que m'agrada molt la música, però no hi entenc de música. Què és aquest pum que sona?
Aquest pum, són màquines.
Això és la màquina,
ara no te sabria dir quina, tal vegada és una màquina de... Crec que és, hi ha cosa de màquina de blocs aquí? Crec que sí. Sí, és que a la fàbrica d'un pare fan blocs i bigues, coses de ciment.
Això és un poema de Damià Huguet.
Que curiosament, Damià Huguet és un poeta de Campos, un poble de Mallorca, que tenia una fàbrica de bigues.
Bona.
Sí, i clar, és com... havia d'estar en aquest disc, no?
Doncs mira, precisament et volia preguntar això, no? Si és més difícil musicar poemes, perquè clar, t'has de posar a la pell del poeta, entenc, per musicar allò que el poeta volia dir, però clar, si et ve de fàbrica també... millor dit.
Em ve de fàbrica. No, saps què me passa a mi? Que no penso en l'autor quan musico un poema. Penso en la meva, com m'ho sent jo.
Val.
Com m'arribo a mi. I de fet, m'agrada. Per mi és sempre un repte, perquè no sé per què, però soc triar poemes que jo no escriuria. Poemes com molt més... Sí, amb paraules que jo no empraria. I, per exemple, La Inutilitat és un poema totxo, no? Molt irònic i no sé, m'agrada molt agafar poemes perquè me duen a llocs musicalment que jo no arribaria, no? De sota escoltes el disc, és com molt eteri, allà són de màquines, sí, però de sota, pum, entra La Inutilitat, que és aquest poema d'en Damià Huguet, i és un cop molt fort, és com a... no?
Et dic un altre nou i em dius el què. Ada Lionó.
Ada Lionó, la meva compi. Nada, vaig tenir amb ella, és un dels meus primers grups de música de cançons pròpies, quan teníem 16 o 17 anys, i ara és la meva companya de pis, és la meva amiga, i de sobte quan vaig pensar, val, en aquesta nova etapa de disc no puc anar tota sola damunt l'escenari, vull anar acompanyada, i ella és mestra de música, és companya, no sé, era com a, vull anar amb algú que estimi, perquè si he de viatjar, he de fer bolos, no m'imagino acompanyada d'algú en qui no tingui una intimitat o en qui no tingui una confiança per anar a viatjar pel món i damunt l'escenari, no? I vaig pensar, aquí millor que anava. I amb ella estic començant a fer concertets. Ella fa de fàbrica.
T'han anomenat, Mar, també en alguna entrevista, en algun reportatge que t'han fet, la nova Rosalia de la música catalana.
Ja, això discrepo una mica. És com un vestit que se me queda molt gros. O sigui, la nova Rosalia és, per mi, de la música catalana, són l'Esmerala, no sé, altra penya que ho està petant molt, molt, molt fort. Jo noto com que estic traient el nas dins aquest món de l'indústria musical i estic molt contenta, però bueno, aquesta etiqueta fa com una mica de por. Fa il·lusió quan tu llegeixes, no? Uau, la Marc Grimal, la Rosalía de la música tradi. Però després ho penses i dius, uau, crec que estàvem fora, encara. Mos queda molt de camí per arribar a fer el que ha fet aquesta bitxa.
Aquesta bitxa. Més poemes musicats que formen part d'Espurnes i Coralls amb Marc Grimal, com aquest recet. Fer la meva vida. amb aquest reset. T'ha servit per això el disc, també, per fer aquest, aquest reset d'una vida anterior, començar-ne una altra?
Totalment, sí. Però sempre dic que les màquines ho tenen molt fàcil resetejar, perquè pitges un botó i ja sé finir un començament nou, l'ordenador com si fos de fàbrica, però les persones, els resets, com que mos quedam en les... amb ses feridetes, i ses feridetes se posen una damunt l'altra. Però bueno, sí, jo crec que ha estat un... és un bon reset, aquest disc. O sigui, jo tenc ara com una perspectiva i una mirada diferent cap a una mà artista, no? Mm-hmm. Que abans no se creia que podia com a pudular per aquest món, i ara s'està començant a trobar gust.
Potser és una mica precipitat perquè acabes de treure aquest nou disc, l'àlbum debut, però ja estàs treballant en futurs projectes? Tens al cap cosetes?
Això me fa moltes de ganes treure alguna cosa audiovisual, sí? Amb aquestes cançons, i ara aquests pròxims mesos, després de tota la voràgina de treure un disc que és molt heavy, mirarem a veure si podem anar cap en el sentit de la vista.
N'estic segur que si haguessis fet el disc amb lletres en castellà, la gent et preguntaria per què has usat el castellà? Però com que l'has fet en català, segurament no et deu preguntar ningú per què l'has fet en català. Uh-huh. Jo no et vull preguntar per què l'has fet en català. Et vull preguntar si t'ha costat fer-lo en català des de Mallorca.
No, també... O sigui, jo he viscut molts anys a Madrid, he viscut molts anys... Bueno, he viscut una temporada a Mèxic i he composat cançons en castellà per simple fet de que els voltant que tenia en aquell moment eren en castellà, o tenia amb els companys en què feia la música era en castellà, i he fet música en anglès quan era adolescent i volia ser guai, i ni el català ni el castellà me pareixien suficientment guais com per fer cançons. Per tant, jo crec que he passat per moltes etapes i ara he estat en el moment en què, o sigui, aquest disc m'ha pillat en el moment en què he tornat a Mallorca, la meva terra, i m'he posat com a fer ses cançons o a refer ses cançons des de casa, i per mi no ha estat gent difícil, ha estat com un procés molt natural. No descarto un altre moment, perquè de fet en el disc he deixat moltes cançons fora, perquè duia tota sa vida fent cançons des de sa llibreta que em feia apuntar ma mare, no? Però sí, he deixat com moltes cançons fora, hi ha cançons en castellà. Jo no sé què pot passar com en el futur, però que sa llengua no sigui una barrera per fer música, no?
No et lliuraré del jardí, però com està el català a Mallorca?
Com està el català a Mallorca? Mira, estic a l'Escola d'Arts Escèniques, tens assignatura de dicció, i puc dir com que per dades que hem anat estudiant a classe, 33,3% de les persones a Mallorca parlen el català, i bueno, no sé, crec que està una mica com per tot, un poc ferit, però... jo tinc esperança. O sigui, per mi és la llengua en la que parlo, en la que sento, en la que estim, i crec que l'hem de fer estimar també a les persones que venen. A l'escola que jo estic d'Arts Escèniques fan una feina molt guapa amb el català. No sé, perquè des de la cultura també se pugui fer en català, no? Perquè hi ha persones a l'escola que venen de fora, això, i fan feina en català. No sé. Crec que allà on s'ha de fer més feina són les escoles, sobretot, i moltes vegades les polítiques que s'impulsen no ajuden, però crec que, bueno, és que català a Mallorca està viu.
Em parlaves abans de Bolos Mar. On et podem veure?
De moment a Mallorca, aquests mesos de primavera, però en l'estiu vendrem cap aquí, tornarem a Barna, si no hi ha res de nou, segurament... És que encara no els puc anunciar, perquè encara no s'han tret els cartells dels llocs, però Instagram i tothom informat.
Se t'escapi el nom d'un festival així. Pam.
Poesia i més.
Val, ja està, ja el tenim, per exemple. Mare, avui ens cantes en directe.
Sí.
Què ens cantaràs en directe?
Cantaré recull de versos, un recull de poemes d'en Miquel Bausà, que és un poeta que és del meu poble, Felanitx, però que va viure molts anys a Barna.
Som-hi?
Som-hi.
Marc Grimal, que la tenim avui en directe als estudis de Ràdio Estel, en aquesta caravana, i que és a punt de cantar-nos precisament en directe part d'aquest treball que ha fet. Marc, quan vulguis.
Del naspulcre em trec la gota que es congria d'un plegat pel passeig avui desfilant cavalls, carros i blindats. portes esperents. Autobusos plens de guàrdies enfolleixen pels carrers. Amaguen tots la folia per darrere el guardapits. Però sempre hi ha algun ansa que rebenta un esclafit. Van a missa el diumenge amb capell nou i saluden el notari, s'irriten si crema el brou. Tres gavines voletejant la despulla d'un puput, la veïna de l'escala per no veure-ho al salull. No tenim res més a dir, ja van fet ses grosseries. Cal que en compri un jacarnat i un bon dècim a sa rifa. Tardors del tot honestes, noig en bruta sa claro quan travessa sa finestra. I abans d'entrar al paradís m'espols sa pols grollera, que el cul veig escalons i faig deu passes enrere, que és més vell que una coloma per triar el cop de la més exacta quan té anys de salpar.
Que bèstia, és a dir, perdó, que maco i que difícil ha de ser fer això que acabes de fer. Ens pots explicar què és això que has tret? És a dir...
Sí, és un pandero quadrat, és un instrument molt rudimentari, però...
Que hem de flipar. Veus però... aquelles cares d'allà a la peixera? No s'aconsegueixen cada dia.
Guapos, gràcies.
No s'aconsegueixen cada dia. Això és un pandero quadrat,
és, eh? És un instrument dels més rudimentaris que existeix, tal vegada. Són quatre posts de fusta aferrades en forma de quadrat, per de dins està buit i recobert tot en pell de cabra i cosit. Me'l vaig fer jo un taller fa com ara dos anys. I és molt fort perquè descobrir la percussió ibèrica a mi m'ha donat una dimensió molt diferent a la meva música. Jo que vaig estudiar música de petita, però en els 12 anys me'n vaig anar com a desinstitució musical, no sé massa harmonia, no sé massa teoria musical, per mi la música és intuïció. I clar, per compondre en la guitarra, amb el teclat, moltes vegades hi havia com a dificultats, perquè en la veu jo volia fer coses que després no quadraven en les harmonies. I clar, el bandero quadrat m'ha donat llibertat absoluta per recargolar la meva veu, per anar-me'n allà on jo vulgui. I sí, és un instrument tradicional de Salamanca que el tocaven les dones mentre els homes feien altres feines, elles cosien i tocaven el pandero. O sigui, l'han recuperat grups com Coetus, la Judit Nedermal també el fa, o sigui, l'empre, l'Esmerala també l'empren. O sigui, s'està recuperant i s'està com a... no sé, transgredint sus despondera quadrat dins doncs, la música.
Si la música és intuïció, felicitats per la teva intuïció. Si la voleu veure en directe, Marc Grimal, amb aquest àlbum debut que val molt la pena escoltar, Espurnes i Coralls, a Mallorca i a l'estiu, Poesia i Més, i altres festivals que segur que venen. Marc, moltíssimes gràcies per venir avui a la Caravana.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.